Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquest estiu farà 5 anys ja, dels atemptats del 17 d'agost del 2017. Uns atacs que van obrir una ferida que encara no s'ha tancat. L'atropellament massiu a la Rambla de Barcelona i l'atac al Passeig Marítim de Cambrils van suposar un punt d'inflexió amb moltes persones que, sense voler-ho, es van veure relacionades amb uns fets que preferirien, evidentment, no haver viscut mai. De seguida al Suplement parlarem amb una d'aquestes persones perquè fa uns dies que vam ser a Ripoll, el poble, la vila, on alguns dels terroristes es van radicalitzar. Abans, però, deixeu-me saludar la Maica Navarro. Maica, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
I l'Anna Teixidor, que és companya de TV3 i que, evidentment, ha investigat, ha publicat i ha informat sobre tot el que ha donat de si aquests atemptats al llarg dels últims 5 anys. Anna, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bé, bon dia.
Primer de tots, a mi el que m'impacta és que han passat ja 5 anys, perquè l'altre dia ho miràvem i realment han passat ja 5 anys, i recordo aquell moment ple estiu, nosaltres precisament estàvem fent el Suplement d'estiu, va ser un dijous a primera hora de la tarda, i venia precedit de molts atacs, París, Niça, i hi havia aquell run-run de que això podia passar un dia a Catalunya, especialment a Barcelona, i tot i així ens va esclatar tota la cara, no? Aleshores, m'agradaria arrencar fent una mica de retrospectiva d'aquests 5 anys, Maica, tu que també ho vas viure i ho vas cobrir de ben a prop. Maica, sí. I primer la Maica i després l'Anna.
A veure, jo tinc un record que, com deies, em sembla com mentira, que ja hem passat ja 5 anys. Jo havia estat, és cert el que dius, havia tota aquesta sensació de que gairebé tindríem un atemptat imminent a Barcelona, però, bueno, però sempre tens la sensació de que tu, a casa teva, això no passarà. Jo havia estat tot el mes fora de vacances a Àfrica, imagina't. I havia arribat, tot just arribar, aquell dia, aquell 17 d'agost, havia quedat amb un mosso d'esquadra perquè me posés una mica al dia de com havia anat el mes, doncs, per començar a treballar. I volia dinar amb ell a la boqueria. I de fet vaig arribar a primeríssima hora i vaig estacionar la meva moto a Rambla amb el carrer Unió, a la vorera. Mal estacionada, ja ho sé, però la vaig estacionar allà. I recordo aquella tarda, o sigui, aquell migdia, encara migdia, primera hora de la tarda, abans de dinar, molta gent, fins al punt de que aquella persona que havia de dinar amb mi, quan baixa per la Rambla, no hi ha estacionament a cap dels pàrquings, ni a la Gardunya, ni al del carrer Hospital, i em diu, escolta'm, aquí és impossible avui, agafa la moto i anem cap a l'Eixample. I jo vaig treure la moto de Unió Rambla, cap a les 3 de la tarda, i recordo aquella sensació jo de molta gent aquella tarda, especialment molta gent. I res, 5 minuts després de... Què dic, 5 minuts? Crec que els 3 minuts tenia una trucada d'un guàrdia urbà dient-me que una furgoneta havia baixat a gran velocitat emportant-se gent per davant, i a més, aquella primera trucada era... O sigui, no tenia cap en dubte de que era un atemptat. Ens vam anar sense pagar, jo amb la moto, vaig arribar gairebé fins a Plaça Catalunya, però vaig recordar l'experiència d'haver cobert els atemptats de l'11M, que quan van festa esclatar el pis de Leganés als terroristes, jo estava ficada allà dintre a Leganés i després em vaig quedar incomunicada i vaig dir, no t'arribis fins a la Plaça Catalunya, surt una mica de la zona que tancaran perquè si no després no podràs tornar al diari. Però recordo sobretot això, aquella sensació de que ens passaria, i després el que va haver-hi després, que imagino que parlarem, de tots aquells que van assenyalar a les forces de seguretat, especialment als Mossos, per acusar-los de no haver estat capaços de prevenir allò que passaria d'una manera bastant injusta, al meu criteri.
Anna.
Doncs jo en aquell moment estava en una formació als Estats Units precisament de terrorisme jihadista, anava a conèixer 4 estats i temes que feien de prevenció des dels cossos policials, des de les comunitats musulmanes, i recordo que érem allà, era de nit, i res, tot es va precipitar i vaig haver d'avançar la tornada. Els mesos previs, però ja sabíem que es podia produir un atemptat. Jo recordo que quedava amb un agent d'informació de Mossos d'Esquadra i em deia avui queda un dia menys, i quan es referia a un dia menys, ell es referia doncs, a un dia menys per un atemptat a Catalunya. Però per l'impactant que va ser, o per l'esperat que podíem ser, no va ser menys impactant, no? I molt menys va ser sobretot traumàtic. Jo tinc la sensació que per moltes persones amb qui he parlat, supervivents sobretot, però també gent de l'entorn de Ripoll, avui és l'endemà de l'atemptat, que aquests 5 anys no han passat, perquè quan parles amb ells, evidentment davant d'una càmera la volen evitar, davant d'un mitjà de comunicació encara els hi costa molt, però és que emocionalment encara estan en el minut zero. Encara, encara he quedat amb algunes persones que fa pocs dies encara ploren quan parlen de l'atemptat i encara els hi costa verbalitzar què és el que senten. I sobretot quan parlem dels supervivents, que s'han sentit poc desatesos, que suposo que en parlarem, però també i sobretot per aquest entorn d'amics d'aquests joves entre 17 i 27 anys que encara a dia d'avui no poden entendre com unes persones que ells consideraven estimades i respectades varen poder viure aquest procés de radicalització fins al punt de voler morir matant.
De seguida vaig a Ripoll, perquè escoltarem un testimoni valuós que, com m'explica l'Anna, els costa molt atendre un micròfon perquè la ferida encara està molt oberta. Però amb això últim que apuntes, Anna, el per què? Perquè segurament mai podrem resoldre aquesta pregunta, ni cap de nosaltres i, evidentment, els veïns de Ripoll tampoc. El per què? Per què uns joves de casa nostra amb una vida de Ripoll es van radicalitzar tan ràpid i de manera tan camuflada com ho van fer, no?
Potser perquè són maneres de manipulació psicològica, però sobretot són sentiments que se senten amb el cap i amb el cor. Nosaltres, des del nostre punt de vista occidental, ens costa pensar això i ens consta veure com hi pot haver aquests processos de radicalització, però existeixen, i una prova fefaent és encara els últims atemptats que hem vist. Llavors, aquí sí que nosaltres hem conegut a joves que s'han radicalitzat, joves que se'n volien anar a Síria a lluitar i fins i tot morir per aquesta idea, però sobretot la gran circumstància o el punt d'inflexió que va haver-hi aquí és que hi va haver una agenda de radicalització que va vehicular les frustracions d'aquests joves que aparentment estaven integrats, encara que hem vist clarament que no ho estaven, i va vehicular les seves frustracions cap a un projecte doncs, fanàtic. En aquell moment sí que és veritat que no hi havia una prou conscienciació a molts punts de Catalunya, tampoc a Ripoll, sobre l'existència d'aquests processos, i que no van saltar alarmes, ningú va denunciar que s'estaven produint aquests processos, tot i que també sabem que ells verbalitzaven que empatitzaven amb la guerra de Síria, verbalitzaven sobre els kufars, els infidels, sobre el malestar que sentien, fins i tot havien dit a amics que no s'ajuntessin amb persones cristianes, que no anessin amb noies d'origen cristià. Per tant, sí que es van verbalitzar, sí que es van sentir alarmes, però no hi va haver-hi ningú. En aquest cas, ningú va denunciar.
Maica.
De fet, seguint l'argumentació que diu les paraules de l'Anna, que per cert, bon dia, Anna, que ni tan sol t'he saludat. Jo crec que una de les... de totes les lliçons apreses d'aquests atemptats, hi ha un... jo crec que hi ha una assignatura pendent aquí a casa nostra. En un principi es va pensar, i jo crec que hi havia un projecte que jo crec que ja n'em pot corregir si m'equivoco, que es va quedar en l'aire, que era com una mena de protocol, de plan, per intentar visualitzar i detectar aquests processos de radicalització a entorns, escoles, esports. Ja sé que existeixen, de manera així que existeixen, però era un projecte que volia liderar, d'alguna manera Mossos d'Esquadra. De fet, era un projecte que tenia el major Trapero i amb el que va començar a dedicar-se, ens recordeu, quan és cessat del 155, tot el procés aquell que va quedar, que ell continuava treballant i que algú de manera despectiva el va situar fent fotocòpies de no sé qui en un despatx, doncs tot aquest temps va començar a pensar i a fer allò, el que havia de ser un gran projecte de detectar radicalitzacions en entorns on poden passar més desapercebudes.
Sí, el que passa és que és molt difícil que un amic, un pare, una mare, un germà vagin a denunciar els Mossos d'Esquadra. Hi ha d'haver-hi algun organisme intermedi que no sigui un policia per poder alertar de que el teu fill o la teva germana està patint aquest procés i com ho pots fer-ho per intentar neutralitzar-lo, no? Perquè no vagi a més. I aquest és el gran dèficit que tenim.
El plan no passava tant pel poc que sé o el que vaig saber en el seu dia de quin era una mica... No era tant que com deies, algú dels teus vagi a denunciar, perquè ja ens costa denunciar una violència masclista. Imagineu-vos un sentiment de pensar que aquestes, que jo, per exemple, ho acabes de comentar, no? Ells ja verbalitzaven determinades no aneu amb cristianes, no ens agrada la guerra de Síria, ja, com vas amb aquests arguments amb una comissaria? Doncs una mica donar els elements i les eines a determinades persones que estan en contacte per saber interpretar que allò pot ser l'embrió d'una radicalització. Però bueno, és complicat en qualsevol cas, com es va evidenciar a Ripoll amb aquests atemptats.
Passant 2 minuts d'un quart d'11 del matí, anem fins a Ripoll per conèixer la història de la Joselina Soldevila. Ella va establir una amistat amb en Saïd Alà, a qui coneixia des de petit i a qui va donar feina al restaurant Cafè Canaules. De la nit al dia, aquell noi amb qui es podia parlar de tot es va convertir en un dels terroristes del 17 d'agost, abatut en l'atac de Cambrils. 5 anys després, la Joselina té la ferida encara molt oberta i es continua preguntant per què. Joselina Soldevila, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Estem bé, aquí a Ripoll.
Cafè Canaules, a Ripoll, és un dels locals més coneguts de la comarca, no?, si menja bé aquí.
Bueno, és un local que ara mateix fa 40 anys que vam obrir. Vull dir que comencem a tenir una mica de solera.
Home, ja fa uns quants anys que teniu solera. Ripoll sempre ha estat un lloc tranquil?
Sí. Sí, sí. És una vila que sempre ha estat tranquil·la.
És d'aquí de tota la vida?
Bueno, jo vaig néixer al Pens, però vaig venir amb 6 mesos, vull dir que sóc d'aquí de tota la vida.
Clar, no és habitual que Ripoll surti a les notícies, no?
Bueno, últimament sembla que està de moda sortir Ripoll a les notícies, per desgràcia, de la vila.
Fa 5 anys us va canviar una mica la vida.
Bueno, va ser un sotrac gros.
Joselina, tu vas conèixer en Saïd Alà,
sí,
perquè va treballar aquí.
Sí.
Com, quan el vas conèixer? Com va entrar en contacte?
Bueno, vivia ben bé aquí al costat d'on tenim el restaurant i estudiava a la Fundació Eduard Soler i em va demanar per venir a treballar caps de setmana, Setmanes Santes, Nadal i estiu, que sempre tinc algun estudiant que va molt bé, doncs, per fer extras. I va començar així. Va començar vinguent a treballar els caps de setmana.
Quants anys tenia aleshores?
Bueno, aleshores tenia 17 anys. No, 16, 16.
Ell portava una pila d'anys ja a Ripoll. Crec que no va néixer aquí, però estava molt arrelat, no?
Bueno, és una família que feia anys que vivia aquí a Ripoll.
I de què treballava aquí? Què feia?
Bueno, era un nano molt despert i molt intel·ligent. I va començar, doncs, allò, ajudant una mica a la cuina, carregant neveres... I de mica en mica, doncs, va començar a fer de camarer. Vull dir que era un nano que en molt poc temps era polivalent. Saps aquella gent que dius, ostres, és superbona persona, és supertreballador, de seguida agafava el truquillo, era molt amable amb la gent. Saps allò que dius, era de casa, és que en pocs dies, en poc temps va ser com de casa, com la majoria de treballadors que tinc, que és una empresa molt petita, doncs són com una família.
Us vau entendre, per tant?
Sí.
Quant temps va estar treballant aquí amb tu?
No ho sé, poder 2 anys, és que no ho sé, ja... És un tema que l'he oblidat molt i me l'he borrat molt i intento passar-ne pàgina.
Et costa molt parlar-ne, sí. Suposo, és normal. De fet, avui ens has demanat que preferies que no et gravéssim la cara, la imatge, no?
No, estic cansada, ja.
Perquè suposo que és remoure la ferida, no?
Bueno, la ferida es remou igualment ja només en aquest moment de parlar-ne o de quan vas trucar-me de que venies.
On eres el 17 d'agost de fa 5 anys?
Aquí.
Què vas pensar quan vas veure el que havia passat primer a Barcelona i després a Cambrils?
No m'ho creia, pensava que no podia ser. Saps? A més, quan de seguida van sortir les notícies i va sortir la gent implicada i tot, bueno, els que estàvem aquí, que tots se l'apreciaven molt en el Saïd, vam dir que s'havien equivocat. Bueno, algun no el coneixíem, vam dir, bueno, ha passat, és cert, però amb el Said s'han equivocat, no pot ser.
El Said era un dels terroristes que els Mossos van abatre a Cambrils.
Sí.
A l'atemptat que hi va haver després a la nit. Clar, no en tenia res, suposo, no?
No. No, perquè a més feia molts pocs dies es havia trencat la cama, feia molts pocs dies que li havien tret el guix, saps? És allò que dius, bueno, no entenc res de tot això.
Tu hi havies mantingut contacte fins al cap de pocs dies que es produïs?
Pocs dies abans de passar això.
Encara hi treballava aquí?
No, perquè es va trencar la cama, que va dir que havia tingut un accident de moto, i em va dir, ostres, doncs, dona'm de baixa, perquè no sé quan hi estaré, i així si agafes algú, i com que va venir els caps de setmana, llavors havíem de començar la temporada d'estiu, estava assegurat caps de setmana només. Diu, si trobes algú i a l'estiu quan estigui bé ja et donaré un cop de mà. I que...
Te'n vas assabentar per les notícies, que era ell?
Sí. Sí, sí, tots els d'aquí a casa.
I amb ell havíeu parlat de tot, una mica,
sí,
o no?
Sí, sí. Teníem converses. Molts dies a la tarda, quan sortia d'aquí la fundació, passava, que us dono un cop de mà, que no sé què, que me'n vaig a dinar. I a vegades anava a córrer a la tarda, que li agradava molt fer esport, i quan tornava esperava i xerràvem, xerràvem de política, parlàvem, havíem parlat molt del tema dels xiïtes i dels sunites i les baralles que hi ha entre ells, saps? Allò que era una cosa super normal, podíem parlar de tot, i sempre deia que el més important no era la religió, sinó que eren les persones, saps? Vull dir que...
Ell se sentia català?
Sí. Sí, sí.
Com t'expliques què va passar?
Jo a vegades penso que el que sí que estava embolicat era el seu germà i que no el captés el germà gran. No ho sé, perquè és que no se li va notar mai, saps? No... Seguia fins al moment que es va trencar la cama, que va dir que li havia passat, que havia anat a veure una tieta i anava amb el seu cosí en moto i havien tingut un accident en moto. Mai, però mai, saps allò de parlar coses normals, del temps, dels amics, de les escoles, que m'agradaria estudiar, m'agradaria fer una cosa d'enginyeria o així. Saps, tenia moltes ganes d'estudiar i a més li agradava. I que... Va venir com tot de nou. A més, en aquell moment em va trucar un amic meu que havia sigut professor d'ell i em diu, has vist? És impossible que sigui el Said. Dic, jo també, jo dic que s'han equivocat.
El germà del Said va morir a l'explosió d'Alcanar.
Sí.
El coneixies també?
Bueno, va venir a demanar feina perquè treballava a un restaurant de per aquí a la Vall de Ribes i em va venir a demanar feina aquí, que li anava molt malament, treballar allà dalt, perquè pujar i baixar cada dia, que si el podia d'allò, però que tenia un problema, que havia de baixar els caps de setmana aquí baix a Vilanova i que es volia casar, que tenia una xicota i que el cap de setmana volia fer esto. I li vaig dir, primera, no em fa falta ningú i si em fes falta algú, a hostaleria nosaltres fem festa dilluns i diumenge a la tarda, vull dir que no et puc donar el cap de setmana, vull dir que no el vaig agafar, però jo ho vaig trobar normal, vaig pensar, bueno, potser sí que plega d'allà dalt perquè el cap de setmana treballen molt, intenta colar-te el gol de si pot anar a festejar el cap de setmana, i resulta que no anava a festejar, sinó que anava a fer d'altres coses.
Després dels atemptats, al cap d'un temps et van venir a veure els Mossos d'Esquadra perquè tot van entrar a robar, crec.
Bueno, 15 dies, no, potser 3 setmanes abans de l'atemptat ens van entrar a robar a casa. Vam arribar el divendres quan vam tancar d'aquí després dels sopars i ens vam trobar tota la casa, tot tirat per terra, els quadros, tot, no hi havia res al seu lloc. I bueno, va venir la policia i va dir, Andri, això són uns professionals perquè us han obert amb un sistema nou, però tinc panys de seguretat. Diu, això segurament han sigut alguna colla d'algun país de l'est que fan aquest tipus de robatoris. Bueno, va quedar així. I llavors, al cap d'uns quants dies, una meva amiga em diu, Joselina, ha sortit una peça a la tele que és teva. I dic, què dius? Diu, sí, diu, surt per aquestes notícies. Diu, quan surti faré una foto. I em va enviar la foto i era una medalla de la comunió meva que posava el meu nom. I clar, llavors vaig saber que havien entrat a robar aquests, els que van fer l'atemptat.
És a dir, pocs dies abans d'atemptar, sabien el Said i suposo que també el seu germà que tu els divendres tenies molta feina aquí al restaurant, que plegaves tard.
Sí, no, marxàvem al matí i tornàvem fins a la nit, el divendres. Em van dir que havien trobat paquets diferents, que l'havien fet amb paquets diferents, però el paquet de les joies importants, que valien molts diners, que eren regalos del meu pare a la meva mare, no van sortir.
No els has recuperat mai?
Bueno, estan a Madrid, encara a mi no m'han tornat res. Van dir que m'ho enviarien quan es va acabar el judici i a mi no em van enviar res, però allà hi havia res. Quatre coses de la comunió, tres arracades d'or d'aquest tipus tonto, però la cosa de valor, no ha sortit.
Et deus haver sentit molt traïda, no? Molt enganyada, no? Aquests anys.
Bueno, traïda no, decepcionada. La traïció... No sé ben bé què és una traïció. Valores a la gent com a persona. Jo sóc molt oberta i a mi tant me fa que siguin musulmans, cristians, budistes. El que compta és que siguis humanista i que siguis persona. I igual que el color de la pell, saps? Tant me fa que siguin blancs, grocs... I no tinc cap mena de problema. El que conto i el que miro molt és que la gent sigui bona gent. I el Said, que no sé com el van captar, fins a llavors era molt bona persona. A més, quan li van treure el guix, estava assegut aquí fora del carrer amb un banc. I em va cridar ell. Diu, acabo de venir de Can de Bànol, m'acaben de treure el guix de la cama. Diu, ostres, sé que l'Antoni, el seu pare, està molt malalt. Si em necessites, jo moltes hores no, però si t'he de fer una estona al migdia et puc ajudar, perquè l'Antònia va molt a l'hospital. I no el vaig cridar jo, va ser ell que es va oferir. I clar, parles amb ell i dius, home, no, si com vols venir, si estàs fent rehabilitació, i al cap de 15 dies hi ha un atemptat que ell hi és i no, és que no, bueno, no t'entra, saps? No t'entra... que dius, és que no m'ho crec. Hi ha moments que encara ara, converses que vam tenir serioses, i això, dic, com una persona, 2 anys a casa, parlant de molts temes, i no només de religió, només, sinó de persona, de viatges, de sensacions, de la seva família, que a vegades explicava, ostres, és que la meva mare no parla gota ni de català ni castellà, li he de fer tota la interpretació jo, el meu pare és... molt diferent, és molt del Marroc i ell era com modern, saps? Amb ganes de viure. El poble està com sempre des de l'atemptat, saps? Sembla que s'ha muntat una mica de cosa agra, saps? Entre la gent. I hi ha gent, doncs, que ha mirat a la gent, ha fet 2 cantons, saps? Els d'aquí i els d'allà. Jo penso que hi ha, igualment, segueixo pensant que hi ha bona gent d'aquí i hi ha bona gent d'allà.
Sempre hi ha hagut molta immigració aquí, i això...
No, és els últims anys que hi ha hagut immigració. La que hi ha hagut últimament de marroquins, en poc temps va pujar molt els últims 4 o 5 anys. Però no era un poble de molta immigració. Al revés, que tots els immigrants que hi havia, tu veies a les marroquines i la majoria anaven vestides a l'europea. I ara van vestides com allà. Jo diria que va canviar perquè van començar a venir un altre tipus d'imant, que són del cantó salafista, suposo jo, que són com el més tradicionalistes, i en comptes de tirar endavant han tirat enrere, perquè jo conec a senyores marroquines que venien normals, anaven vestides com jo, el que no podien anar, podien anar amb faldilles curtes i això, però anaven a l'europea, i ara van totes vestides.
Amb el famós imam hi vas arribar a tenir relació? El vas arribar a conèixer?
No.
Creus que va ser el cervell de tot plegat?
Jo no puc creure, m'ho puc creure tot i no em puc creure res, saps? Des del moment que vaig veure tot allò. No t'ho sabria dir, però que hi havia un cap pensant i que va fer servir gent jove i que els va captar com molt de pressa, segur.
Com has viscut el judici?
El judici, hi va haver moments que em va fer angúnia i vaig decidir no seguir el més. Em van trucar perquè havia de declarar i vaig dir que jo no anava a Madrid. Vaig ser de les pocs testimonis que van deixar fer des d'aquí, en videoconferència. Vull dir que...
Què et van preguntar?
Bueno, el que m'estàs preguntant ara tu, el mateix. Res. Quatre coses, i si m'ho semblava, que no sé què, si aquelles joies eren meves, vaig dir que sí. I bueno, el jutge a mi va ser molt correcte, com de vegades era molt desagradable, doncs, i que no patís, que quan s'acabés tot m'enviaria les meves coses. No m'han enviat res, he trucat dues vegades a Madrid i ara no sé quants passos he de fer perquè m'enviïn allò, i és molt cansino, saps? Que ara, a més, hagi d'anar reclamant tot el dia. Ara tinc un advocat que farà uns papers perquè m'enviïn quatre tonteries que no valen res. Si hi ha un parell res de pistes, doncs aquestes sentimentals, com la de la comunió.
Quines incògnites creus que queden per resoldre 5 anys després, Joselina?
Bueno, jo penso que el que queda és que el poble està bastant més dividit i que es diuen coses bones per un cantó i per l'altre, saps? És que en un poble petit tothom hi posa la seva cullerada. Jo, mira, jo tinc una senyora a la cuina que és musulmana, vull dir que no tinc cap mena de problema. I m'han vingut nens marroquins a demanar-me feina i no els hi he donat perquè no tinc feina. Però, clar, hi ha moments que et preguntes, ostres, aquest jovent els poden tornar a captar d'aquesta manera?
Us hi heu notat que teniu menys clientela aquests últims 5 anys, menys turisme?
Bueno, és que els últims 5 anys han sigut molt estranys.
Sí, hem tingut la pandèmia, és veritat.
I no t'ho puc dir. Aquell estiu va ser molt estrany, molt. Va ser molt complicat amb gent de televisions d'aquestes sensacionalistes que són molt mal educats, amb molt poc respecte per tota la gent del poble. Vull dir, són com voltons, saps, allò de més de tocar merda, i vaig tenir algun problema jo aquí. Em vaig enviar alguna passeig, saps? Perquè, clar, la casa de dos dels senyors que van fer l'atemptat està al costat del restaurant i un havia treballat aquí a casa, saps? I, clar.
Les famílies dels terroristes les coneixies?
Jo, la mare del Said, la conec, i el dia que la vaig trobar pel carrer al cap de pocs dies se'm va agafar i ens vam abraçar, perquè ella va perdre dos fills i ella tampoc s'ho pensava, saps? I ella sabia que jo l'estimava molt, el Said, que l'apreciàvem aquí a casa perquè era com la seva segona família. I a mi aquella senyora no m'ha fet res. Vull dir, una senyora que perd, una mare que perd dos fills, no li pot girar la cara. I al revés, jo sempre que la trobo ens saludem i ha tingut molt valor, perquè no han marxat de Ripoll. Qualsevol d'altra família hi has marxat, i ell té el nen petit i la vida és aquí, doncs la vida és aquí.
Segurament també és una víctima, no?
Jo crec que de víctimes n'hi ha moltes. El que passa que hi ha víctimes que estan reconegudes i hi ha víctimes que no. Jo a vegades parlant dic, és que aquí a casa jo em sento víctima del terrorisme. Jo he passat molt malament, jo he anat amb psiquiatres, jo no dormia, amb uns estats d'angoixa, perquè t'entren a casa, saps el que ha sigut? Gent que t'aprecies, veus allò i, clar, llavors saps que els atemptats han estat pagats amb els diners de les teves joies que van vendre. I clar, el cervell, quan tens tantes coses acumulades, acaba explotant. Jo he anat molt temps, ja t'ho he dit, jo he fet teràpies, i ara em fum perquè ho tenia bastant assumit i torno a tocar la merda aquesta i cansa. Però aquesta és l'última vegada.
Joselina, moltes gràcies.
Bueno, fins un altre, que sigui per un altre tema.
Catalunya Ràdio, El Suplement. Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 11:15 del matí. Tornem al directe de l'estudi de Catalunya Ràdio amb la Maica Navarro i l'Anna Teixidor, després de passar per Ripoll amb aquesta entrevista que vam enregistrar fa uns dies amb la Joselina Sol de Vila, amb aquesta història que, evidentment, li genera contradiccions 5 anys després del 17 d'agost. Primer vull sentir l'Anna, que també és la persona que ens ha facilitat el contacte, i si la Joselina ha decidit fer aquesta entrevista amb el suplement de Catalunya Ràdio és perquè amb l'Anna hi ha tingut molta relació aquests últims 5 anys, i després vull sentir la Maica també per recollir tota aquesta qüestió. Anna, endavant.
Bé, a mi em sembla que el testimoni de la Joselina, jo la vaig conèixer fa 5 anys. Penseu que durant aquest temps mai ha volgut posar-se davant d'una càmera, per tant, que hagi parlat per mi és excepcional, no? Perquè li costa recordar tot aquest tema, la remou cada cop que en parla. I ella il·lustra, doncs, com a testimoni, il·lustra el que poden sentir molts altres veïns de l'entorn dels autors materials dels atemptats. Aquesta decepció, aquest sentiment d'algunes persones que els van conèixer de culpabilitat per no haver detectat res, i en definitiva aquests sentiments molt contradictoris, però la majoria, Ripoll, el que volen és passar pàgina, el que volen sobretot és no parlar-ne en públic, sobretot és molt difícil parlar amb persones de la comunitat musulmana, aquelles que s'atreveixen a parlar amb els mitjans de comunicació sovint no són ben vistes, perquè és com... d'alguna manera se senten els altres, doncs, una mica traïts, no?, per parlar d'aquest tema públicament quan consideren que s'ha de quedar en l'esfera privada. Per tant, a dia d'avui, gairebé 5 anys després dels atemptats, encara amb ferides obertes i amb cicatrius.
Maica.
Al final, la Joselina el que demostra és evidenciar un dolor que en cada una de les paraules, quin mal li produeix encara els fets que van passar, i aquest sentiment, com deia l'Anna, de contradictori, de responsabilitat d'allò que va passar per no haver-se adonat de res. I sobretot allò també que explicava ara en el començament, i ja ho evidencia, és aquestes capacitats que tenen determinades organitzacions de captar amb una gran rapidesa i d'aconseguir allò, fa amb una persona el que vulguis sense donar mostres ni cap element que visibilitzi la radicalització. Això és un exemple. 3 dies abans s'està oferint per treballar amb ella durant tot l'agost, 3 dies abans, i tots aquests plans de futur que li explicava amb ella amb confiança, de que volia ser enginyer, estudiar, i que tenia una xicota amb la que fer una vida. Per tant, l'estava mentint en aquell moment? Doncs segurament sí. O no ho sé. Jo tampoc sóc un especialista. No sé si quan li deia tot allò de a l'agost treballarem, realment creia en aquell moment, quan l'explicava a la seva amiga, la senyora que li havia ajudat tant, que aquell estiu l'ajudaria a fer un cop de mana quan tingués la cama recuperada.
El que hem vist amb les entrevistes posteriors és que tots van verbalitzar que tenien plans de futur, però que alhora també era una manera com d'encobrir-se uns amb els altres perquè ningú pogués sospitar res i no hi haguessin, doncs, trencadisses en els seus discursos, perquè cadascun d'ells, com va revisant els últims dies i amb les persones amb qui van entrar en contacte, tots parlaven d'aquests plans de futur. També és veritat que fins i tot havien fet alguns àpats amb companys per acomiadar quedar-se, no dient que s'anaven a fer un atemptat, ni molt menys, lògicament, sinó perquè se n'anaven de Ripoll, perquè volien viatjar, perquè decidien canviar de lloc.
Per tant, mentien.
Sí, sí, clar.
Anna, per tant, l'estaven mentint a la Joselina.
Sí, sí.
Era una estratègia pacta.
Una cosa, parla en aquest cas la Joselina de les víctimes, no? I diu que la mare del Said, que va perdre 2 fills terroristes, és una víctima. Ho diu amb aquestes paraules, i diu que ella també és una víctima. Són víctimes no reconegudes, no? Perquè no són víctimes directes, però són víctimes col·laterals de tot el que va passar fa 5 anys. Aleshores, vull tenir també unes paraules per a aquestes víctimes i com ho veieu vosaltres.
Hi ha una... Jo amb això tinc... Certament em costa tenir un criteri coherent i raonable, eh? És veritat que sento la Joselina i és... De la mare de les mares... No tinc cap mena de dubte que elles també són víctimes. Això no tinc cap mena de dubte. Han perdut un fill en una circumstància. És veritat que era el terrorista. En aquesta ocasió ella va perdre a 2 fills. Però després, amb aquests atemptats, i és veritat que capitanejats pel Robert Manrique i la seva associació, s'ha alçat de la veu i s'ha posat sobre la taula la necessitat de reconeixement d'altres menes de víctimes, dels que estàvem acostumades amb els atemptats tradicionals, els que estava acostumada aquí, que eren els d'ETA, que reconeixia, doncs, les víctimes directes, els supervivents o els familiars directes de les víctimes. I és cert que cada cop que es planteja, doncs no sé, jo també en el seu moment vaig entrevistar gent que en aquell moment baixava o sortia de la boqueria i que havien vist passar la furgoneta i que després van tenir, doncs allò, aquestes seqüeles psicològiques que van quedar constatades en informes mèdics i que han estat algunes reconegudes, altres no. Aquest treball de l'associació de Manrique de buscar, anar a buscar tota aquella gent que ha patit seqüeles, insisteixo, era allò que només passaven per la Rambla. Però no sé on s'ha de posar la línia, o sigui, fins aquí, no ho sé. Segurament és el moment de plantejar-ho, i bueno, han passat 5 anys i encara el debat continua a haver, hi ha moltes discrepàncies, perquè és cert que, per exemple, quan planteges aquests debats amb gent del País Basc o gent de Madrid en l'època més dura del terrorisme ETA, o fins i tot aquí a Barcelona, et diuen que la infinitat de gent que al País Basc va presenciar atemptats, que tenia relació amb víctimes, serien considerats en aquests moments víctimes del terrorisme. I per tant, no reconec que no tinc un criteri format, però és un debat que s'hauria de plantejar amb seriositat, perquè el que no pot ser és que hi hagi gent que se senti absolutament desprotegida i maltractada.
Anna, per tancar.
Sí, a Ripoll s'han viscut dolç prohibits, no? Públicament no es pot dir que el que se sent per una gent que ha acabat matant a d'altres, no? Però aquests dolç hi són, i la Joselina, no? Durant molt de temps ho ha sentit també com una mena de dol prohibit. Però clar, que no podem passar per alt és que les persones que estaven a la Rambla, els veïns del Canà, del Xalet o de Cambrils, o fins i tot en Pau Pérez, que va morir a la zona universitària, la impotència dels seus familiars, no? La impotència dels testimonis presencials impactats encara, que tenen seqüeles, que no han pogut tornar a la Rambla. Llavors jo el que em quedo, i la lliçó que hauríem d'aprendre sobretot, és que no pot ser que l'administració no tingui a supervivents d'atemptats, que se sentin desatesos i que el seu dolor no sigui reconegut. O sigui, que no tinguin un psicòleg per poder, que els pugui atendre de manera indefinida i no amb els terminis que hi ha actualment. Per tant, la feina de l'UABAT ha estat necessària i imprescindible, sí, perquè també ha estat també una tasca d'acompanyament entre ells.
Mm-hmm. Maica Navarro, Anna Teixidor, moltíssimes gràcies. Hem sentit la Joselina Soldevila. Alguns dels destacats d'aquesta entrevista la podeu recuperar a les xarxes del Suplement, Instagram, Twitter, també amb suport audiovisual, tot i que la imatge de la Joselina ens va demanar que preferia que no hi sortís, però sí que veurem imatges de Ripoll. Gràcies a totes dues per la feinada, i especialment a l'Anna, que també ens ha ajudat per posar el micròfon en aquest testimoni, en aquest cas. Una abraçada, cuideu-vos, fins aviat.
Una abraçada, i sobretot gràcies a la Joselina per posar, donar veu a aquests sentiments que a vegades nosaltres com a periodistes també allò fem de portaveus, però sentit en primera persona, i aquest dolor, doncs jo crec que la gent entendrà molt més el que va suposar allò que va passar ja fa 5 anys.
Anna, una abraçada, cuida't.
Una abraçada, gràcies.
El Suplement, amb Roger Escapa.